Aquí comença Tranquil·lament, amb Marc Serra i Xavier Guix. El podcast que t'ajudarà a no ensopegar una altra vegada en col·laboració del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
Bon dia, bona tarda, bona nit. Passo a llegir un nou correu que hem rebut al ment@recu.net i que, com acostuma a passar, ens reclama la nostra atenció com a últim recurs. Diu: la meva història és una tragicomèdia. Porto 11 anys de matrimoni amb la meva parella i dues criatures i una vida afectiva i sexual normal. En una conversa casual, que mai s'hauria d'haver produït, li vaig insinuar al meu marit que estava fora de forma. S'ho va prendre molt malament i es va apuntar a uns cursos i posterior lliga de pàdel. Resultat: ara està fet un Adonis, però la nostra vida sexual ha desaparegut, perquè no hi és mai. Arriba tard, s'ha de dutxar, sopar i, sincerament, a mi també se'm fa una bola. Us volia demanar que parléssiu de com el pàdel està destruint la vida de moltes parelles, però segurament us serà més fàcil respondre la pregunta que em faig. Per què el sexe ja no em ve de gust? La part que ens faltaria per saber és si no li ve de gust amb el seu marit, però amb els altres sí, que és una cosa que ara comentarem. Però no compliquem més la història. Parlarem de la caiguda del desig sexual, com és habitual, amb el Xavier Guix. Xavier, benvingut.
Hola, molt com estàs? Bueno, quin temazo que acabes
sí,
de treure.
Sí, escolta, el que ens demanen, eh? El que ens demanen.
Ostres,
i, com acostuma a passar, som l'últim reducte d'esperança.
Sort que has arreglat lo del pàdel, que ho has arreglat una
sí,
mica.
Sí, i no podem respondre... Bueno, no podem, a veure...
Tot i
psicologia
que...
i esport també se'n podia parlar
sí,
un dia
sí.
d'aquests.
Tot i que molt desencertat tampoc no vas, eh? Perquè
no?
Cada cop hi ha més gent que practica pàdel.
Sí.
I, per tant,
i cada cop hi ha més gent que vol sortir de casa a qualsevol preu.
Llavors,
és igual
aquí...
sigui pàdel o tennis o el que sigui.
Va,
o el que sigui.
Però parlarem del tema, sí.
I avui, amb la complicitat del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya, que ens permeten tenir especialistes en el tema aquesta temporada, en parlarem amb la psicòloga i sexòloga Lara Castro. Lara, benvinguda.
Gràcies.
A veure, això ho arreglem si ell o ella es desapunten de pàdel?
No.
No.
No, no. Falten espais d'intimitat, pel que sembla, no?, en aquesta parella. Cadascú pot tenir el seu espai d'oci, és fantàstic, no?, que tornés amb molta energia, sentint-se millor, no?, amb més autoestima, també. Però llavors faltaria que s'unís a la parella, que creessin espais...
Pues m'estàs dient que els dos vagin a pàdel. És precisament el que ella, que no sabem el nom, crec que no té cap mena d'intenció de fer.
Bueno, no es tractaria tant d'això, que també, perquè crear espais divertits amb la parella doncs està molt bé, i fins i tot doncs, una mica competitius, no? També pot estar bé, però lo interessant aquí seria que després arribessin a casa, compartissin la dutxa,
sí. Amiga. Aquest és
tinguessin
un altre
moments
tema.
De relax junts, i aquí sí que es pogués produir, no?, aquesta...
Això de compartir la dutxa...
És interessant... Sí. Sempre que es faci amb consciència, no corrent al matí que cadascú...
Però,
o,
sigui, veure,
o per estalviar ja. aigua només. No estem parlant
però,
d'això.
Ja, però acabes de fer un partit, t'has decebut perquè has perdut. La teva parella ha jugat amb l'altre equip i ha guanyat. No tens ganes de dutxar-te amb ningú. No ho sé, com es busquen aquests espais?
Hem de fer una transició que és igual que, per exemple, quan tornem de la feina... Es tracta de que ho deixem a fora, no? I que ens centrem on estem, deixem si hem perdut o hem guanyat i diguem, val, però ara ve un supermoment de parella, no? I la motivació que estigui aquí, no en el que ha passat abans, que això ja ho hem d'oblidar.
Jo us pregunto, perquè aquí és un gran tema, com deies, i un gran debat, Xavier. O sigui, la pèrdua de desig sexual és... preocupant en una parella, o és habitual, o com ho veus?
A veure, és que quan has fet la primera afirmació, que no recordo massa bé com ho has dit, semblava com si a determinat moment de la vida això es perd.
Doncs crec que anava una miqueta
crec
per, aquí,
per aquí,
crec que anava per aquí, sí, sí.
I a veure, la Lara també que hi diu, però a mi em fa l'efecte que això no es perd. És a dir, quan una persona més aviat perd això a la vida... vol dir que ens està manifestant un símptoma d'alguna altra cosa. Aquí passa alguna cosa. Perquè no està connectat amb el propi desig, amb el propi cos, no està connectat amb la relació amb l'altre, no està connectat amb els moments de plaer, de passar-ho bé. Home, tenim un problema. Per tant, això no es perd. Ara, que sempre acabem el sexe... Home, evidentment que això canvia amb l'edat i cada moment, cada temporalitat dintre de la relació va tenir pujades i baixades. I no passa res, perquè es va passant per diferents etapes. L'important és que continuï havent-hi sexualitat. El problema és quan ja no hi ha sexualitat. Aquí sí que hi ha un problema.
Però no hi ha parelles? Bueno, ho anava a preguntar i ho afirmo. Hi ha parelles que ho donen una miqueta ja per fet, això. Avui que estem parlant de quan es perd aquest desig sexual, jo ho he parlat amb parelles que diuen, bueno, en el sentit, entenguem una mica de la feina ja està feta.
Sí.
És a dir, ja tenim la criatura, ja tenim el pis, tenim el cotxe, tenim el que hem de tenir, i ja està fet, això, vull dir.
Ja, yeah, però clar, hem de pensar que la sexualitat és vitalitat, és benestar, és salut, no? Llavors, això mai està fet i ja està, no? Sinó que s'ha de mantenir, s'ha de cuidar. Llavors, ara ho comentava, no?, que precisament s'ha d'adaptar a cada etapa. El que no podem fer és passar a una altra etapa diferent, com la dels fills, per exemple, amb la idea de l'etapa anterior.
Yeah.
Llavors, el que hem de fer és readaptar, reajustar aquesta sexualitat perquè tingui un sentit en els dies presents, no? Mm.
Clar, si tenim una temporalitat de sexe, i hem parlat alguna vegada de sexe agendat, que això és una cosa terrorífica, de concepte de Halloween, de posar sí. el sexe en una agenda.
Sí.
Clar, doncs aquesta temporalitat es va perdent, no? Per coses que et van passant.
Claro, el que passa que al final...
I al final la temporalitat ja es perd la temporalitat, l'agenda, les ganes, el sexe i tot.
Home, no ho facis tan dramàtic.
Jo us trasllado casos basats sí. en fets reals.
Repeteixo, segur que si arribem a aquests extrems alguna cosa està passant dintre de la relació, i per tant caldria revisar, i aquí és on entraríem en el terreny més psicològic. Però des de la perspectiva de la temporalitat, això que dius tu de l'agenda és que a vegades s'ha de fer. A vegades s'ha
sí,
de fer.
Jo ho trobo tremendo,
Marc,
ja ho entenc
que tothom acaba dient oh, però és que això ha de ser espontani. I dic, sí, però és que l'espontaneïtat no surt mai. Per tant, arriba un moment que hem de començar a pactar. I hem de començar a dir, guardem uns certs espais en els que sigui possible. No estic dient que agendem per nassos de tal hora a tal hora. Evidentment que no. Però sí que parlem de que aquest diumenge a la tarda dediquem-nos-el. El diumenge al matí que anem a la canalla, fem-hi un espai. És a dir, anem posant espais, més que una agenda, anem posant espais en els quals sigui possible trobar. I per tant vol dir que els dos... ja ens fem còmplices d'aquesta trobada i els dos d'alguna manera la preparem. El que evidentment no té sentit és fer-ho per obligació. Evidentment no
sí, però l'Ara fa que sí amb el cap, tu també ets agendista. De l'escola bueno, de l'agenda.
És que a vegades és necessari precisament amb les agendes que hi ha en el dia a dia en general, no? No es pot pretendre que si està tot pautat en la resta de temes, de la feina, etc, que surti espontàniament. No?
La teva teoria és, si vivim en un món que ho pactem tot, per què no pactem això? És això.
I, però el tema és que es pot crear aquest espai, però no es tracta de que després estigui tot pactat. És a dir, tu, per exemple... crees un espai per anar a la muntanya un cap de setmana, però ja està, dius, aquest cap de setmana anirem a tal lloc, però després és espontani, hi ha diversió, hi ha mil coses, no?, que sorgeixen. Doncs una mica seria la mateixa idea, no?, el crear els mateixos moments, no?, aquests espais, però llavors allà donar doncs, aquesta flexibilitat, no?, i que surti la passió, sí.
El que passa que ara aquí estem fent una miqueta de trampa perquè hem començat per les agendes. Hem començat amb no tinc sexe perquè no tinc espai. Hem començat així.
Sí.
Però ben bé, el que ens estan plantejant no és això. El que ens estan plantejant és que no hi ha desig. Doncs la meva pregunta és, això és per culpa de l'agenda o estem parlant d'altres coses?
No, al final la manca de desig és només com un símptoma de que hi ha alguna altra cosa al darrere, no? I és on hem d'anar i és on s'hauria de parlar amb cada persona en concret perquè cada persona doncs, tindrà un significat diferent, la seva manca de desig. Llavors, treballem en allò que pot ser emocional, pot ser de la relació de parella o no, i una vegada ho hem solucionat, llavors sí que podem començar doncs, a crear espais, el tema de l'agenda...
Però... És a dir, en quin moment això comença a ser preocupant?
Quan...
Com se sap que aquí hi ha un problema?
Quan un dels dos no està a gust amb la situació, no? Es tracta de comunicar-ho.
I és d'un dia per l'altre? Tu et lleves al matí i penses... Ell o ella o ja no...
Normalment és una mica d'acumulació, no? I al final un se n'adona de que, ostres, últimament... està quan, canviant
quan
això,
tot comença
no?
Per sí, últimament, sí. El que ve després és un cop de pala. Escolta, últimament trobo que... No?
Sí, sí.
Quant
sí.
temps fa que no ho fem?
Ui, l'altre, l'altre.
Aquesta ja és molt, aquesta és més enllà.
Clar, però, bueno, però m'imagino, però
són maneres. Clar,
però m'imagino sí. que comencem, vull dir que és això,
sí,
no?
Clar. Són
així, no?
Són sí, crides. Sí.
Clar. És així.
Quan
o sigui, comença...
notes la manca, no? Uh-huh. I veus que... O que algo està fallant en tu perquè et veus diferent d'abans, o que realment la parella veus que no està com estava abans.
Uh-huh. I seria el que us deia abans, hi ha uns símptomes, hi ha unes maneres, algunes alertes que puguem tenir en compte de dir, mira, és que, jo que sé, per exemple, la periodicitat, no? És, no sé si és un símptoma, o el fet d'arreglar-se més o arreglar-se menys, o guardar espais o no guardar espais.
Bueno,
o sigui, quan et vas deixant, vol dir que la cosa ja pinta malament?
A veure, estàs dient punts importants, no? Perquè la seducció és un tema molt important.
Però no hi ha temps per la seducció.
Que sí, vinc
de pàdel, trist i perdut i derrotat.
Sí, però la seducció pot estar en el teu dia a dia com una manera de viure. Llavors, no fa falta que tingui un gran espai, pot ser mentre es fa el sopar o en qualsevol moment. O sigui, al final és que hi hagi com píndoles així d'erotisme, no? en el dia a dia, petites coses que mantinguin aquesta flama, no? que es diu habitualment.
I ara, parlant de coses terrorífiques de Halloween, com dèiem abans d'aquestes frases que comencen per últimament, una altra de terrorífica que és aquesta conversa. Com es té aquesta conversa? Perquè jo m'imagino com l'entrada a les portes de l'infern. Perquè, clar, bueno, és posar damunt de la taula un elefant que que està allà durant un munt de temps.
És molt important,
com parlo jo d'això?
Sí, és molt important parlar des de tu mateix, no? Dir com et sents, com t'estàs sentint i buscar una solució des del nosaltres com a equip. No? O sigui, no es tracta de buscar culpables ni de fer sentir malament a ningú, sinó d'exposar, mira, fins fa un temps, no? La nostra sexualitat era
sí,
així.
No, clar, però tu me'n vas a la gent. O sigui, el primer que es deu treure és l'agenda, no?
Bueno, diferències, no?
No, fins fa una setmana ho fèiem dilluns, dimecres i divendres, i ara ja no sé què, o fins fa un mes, vull dir, clar, l'agenda... No,
però no estem buscant culpables.
No es parteix d'aquí?
No, o la necessitat, és a dir, a vegades la primera persona també el que mostra és algun tipus de necessitat. Escolta'm, fa dies o el que sigui, mira, trobo a faltar, saps que ho necessito, saps que m'agrada, i hi ha algun problema, passa alguna cosa. És a dir, també preocupar-se una mica per l'altre, de dir, si hi ha un canvi en la rutina, que també alertem, que l'altra persona també sigui conscient de que estem alerta del cas, i que potser no se n'adona, perquè aquestes coses a vegades el dia a dia se'ns menja tant al cap de tantes coses que no ens n'adonem de nosaltres mateixos el que estem vivint.
Fa un mes que...
I tu, fa un mes, ja.
Fa un mes.
Fa un mes, no fotis. Semblava
que fos ahir.
Clar, però ho estàs fent com un retret i no.
Oh, bueno, és que, esclar, per això et pregunto com són aquestes converses.
Clar, no, una mica això, no?, també el preguntar a l'altre, no?, com es sent, si ho ha notat o no, no?
Si diu que no, vol dir que no era tan problemàtic, no? Ah, sí?
No, però
no potser, havia donat.
Clar, però potser li ha canviat la mirada.
Ah, no,
sobre
que sí, que sí, també.
Però és saber-ho, t'ha canviat. Sí. Estàs ara més preocupada per alguna altra cosa, és a dir, simplement és anar entenent si ha passat alguna cosa. I aquí ja està un tema de sinceritat i d'intimitat, fins allà on la parella sigut capaç de crear entre ells dos un espai íntim de comunicació en què es puguin expressar aquestes coses. El problema de moltes parelles que ja t'entén per on vas tu, Marc, és que no han construït, fins i tot portant molts anys junts, no significa que hagin construït una bona intimitat.
Yeah.
Aleshores, si no hi ha una bona intimitat, tampoc hi haurà capacitat d'afrontar-ho. Aleshores, un s'ho guarda, l'altre té por, potser no és el moment, el veig molt atabalat o molt atabalada, potser... I aleshores es va deixant, no ho traiem, ens fa angúnia, ens fa cosa...
I un any, i a veure-la l'ara, a la consulta,
sí,
clar.
I si no hi ha aquesta intimitat emocional, és difícil també que hi hagi després la intimitat sexual. Mm.
I t'hem tallat quan estaves plantejant-nos la conversa.
Sí, bueno, senzillament, que senzillament...
Veus? És que sempre ho veieu tot tan fàcil? No. Espais, no, retrobament, que... senzillament... Sí,
clar,
sí.
Al final, qualsevol crisi en una parella és una oportunitat de creixement, no? Llavors, hi ha moltíssimes parelles que venen a la consulta i que gràcies, al final, ho acaben agraint. Gràcies a haver tingut aquest moment, doncs, diferent a la seva vida, doncs s'han donat l'oportunitat de tenir converses i de començar a conèixer-se d'una manera més profunda, no?
Hi ha una cosa que no puc evitar. Clar, al Xavier no li puc preguntar, però aprofitant que tu ets aquí, tinc una curiositat enorme per saber com és el primer dia d'una teràpia de parella amb aquest tema.
Doncs...
És a dir, els dos entren per la porta, els dos venen, un ve obligat sempre? Pregunto.
Depèn. Hi ha vegades que sí, perquè és iniciativa de només d'un i l'altre doncs no està massa d'acord, però s'hi veu mig obligat.
Qui té més la iniciativa, ells o elles?
Solen ser elles.
Elles
sí.
Més la iniciativa.
Sí, sí.
És un clàssic.
Sí.
És un clàssic.
No, pregunto.
Sí. I llavors, quan ja entren a la teràpia, diguéssim, i estan allà i diuen, bueno, potser no m'hauria sortit a mi aquesta iniciativa, però ja que estic aquí, no, doncs s'expressen, veuen que tenen un espai on...
Tu què preguntes? O sigui, com va això?
Doncs els hi pregunto que què els hi ha portat fins aquí. Això per començar, d'una manera oberta.
Això ha de ser horrorós. Ha de ser horrorós.
No, és fantàstic.
No, clar, però també som aquí per trencar.
Sí, passa que...
Un dia, amb el Xavier, al final d'una temporada, vam explicar què passa en una consulta de psicologia.
Sí.
Era una cosa que molta gent no sabia.
Clar.
Perquè ens ho van preguntar moltes vegades. Ah, però allò del divà, o sigui, sí o no, o... I li he d'explicar tot, què li he d'explicar... Que estem donant per sabudes moltes coses que la gent no sap,
clar.
Saps?
Però aquí la parella, perdona, Lara, aquí la parella, o sigui, quan venen el primer cop, i ja només com seuen, i ja et descriuen la situació.
Un mirant cap a la sortida, no? Amb la cadira enfocada a la sortida.
N'hi ha que seuen junts i de seguida s'agafen. Que no vol dir res, això, eh? Sí. També pot ser una pantalla, eh? Cuidado.
Ui,
no,
ui, mora
no,
meva.
No, això també
mora
pot ser una pantalla, meva, eh? Perquè és allò de fer veure que ens estimem molt. I, en canvi, d'altres que veus que una la punta i l'altra punta del sofà. Per tant, ja només veure'ls seure's ja és una bona descripció. I després, el que tantes vegades hem dit, eh? Lara, pensar que tu també, a veure com ho veus, però aquesta idea, m'ha agradat molt la idea de l'equip, no? De que no hi hagi ningú que se senti com que és el culpable.
Sí, és que hi ha una cosa que no us he preguntat.
Estem aquí per ella, estem aquí per mi, estem aquí per...
Sí.
No, estem aquí perquè és un problema dels dos.
Sí, ja, però hi ha una cosa que no us he preguntat, que és què passa quan el desig no està dins de la parella, però sí que està fora. Que és, no vull dir que la persona que ens ha enviat aquest mail ho insinués, perquè en principi deia que no, però això també pot passar, no?
Clar, però
jo llavors... no tinc desig sexual amb la meva parella. És molt important subratllar amb la meva parella.
Però llavors hem de veure què està passant en la relació, perquè pot ser des de conflictes no resolts, no? D'aquests que van passant i no es diuen, però hi ha un enuig, no? Cap a la parella. Això té un gran impacte en la sexualitat.
Ah, conflicte no resolt.
Exacte.
Alguna cosa que no s'ha acabat d'explicar o de resoldre.
Sí, després el que dèiem de faltes de seducció, tot això, però tot l'aspecte emocional és molt important treballar-lo. També pot passar que hi hagués una altra dificultat sexual, com pot ser el dolor vaginal, per exemple, o problemes d'erecció, i que això, amb el temps, porti a una baixada del desig, perquè el desig és com molt coherent, no? Llavors, si una persona va a passar-ho malament a una relació sexual,
yeah,
com amb una sensació d'examen, de passar un examen, llavors el desig diu, bueno, millor apaguem aquí,
yeah,
i així no et faig passar, no?, doncs aquest
sí,
aquesta mala estona.
Està bé dir-ho, perquè ens hem saltat aquesta qüestió, hem anat directament a la qüestió purament psicològica, i és evident que abans que hem de descartar tot el que estàs comentant, no?, que no hi hagi un problema
físic. Això es converteix en un problema emocional i finalment psicològic, és a dir, que es traumatitza aquest tipus de sexualitat, i per tant cada cop n'hi ha menys ganes, perquè ho vas a passar malament. I com que no ho dius, llavors ja entrem allò de, veus, de parlar-ho, no ser capaç d'expressar-ho prou, i d'aquí la necessitat de la intimitat, la necessitat de, si no en som capaços, doncs d'anar a un especialista que ens ajudi en aquest sentit.
No et demanaré que ens resumeixis, Lara, una teràpia en un minut, però unes idees per tornar a recuperar aquestes ganes?
Per una banda, és que clar, hauríem de veure què és...
Quin és el problema?
Jo els diria, pregunta't, no?, què és el que ha canviat en tu.
Primer, t'ho preguntes a tu, eh?
A tu mateix,
primer.
Sí, a tu mateix, a tu mateixa, no? Què és el que hi era abans, no?, i ara ja no hi és. Quan dic que no, a què estic dient que no, no? Quan dic que no al sexe, a què dic que no realment? Perquè potser és a tenir un moment amb la meva parella com de complicitat, potser és alguna cosa sexual que realment no m'està agradant i no ho estic dient, o ja fa molts anys que no m'agrada i he arribat a la saturació, no? O sigui, hi ha moltes coses. A vegades ens quedem amb el titular de ja no en tinc ganes, però hem de preguntar de què no tens ganes, no? Llavors, que cadascú es pregunti això. I aquí començarà a veure pistes, no?, de cap a on va en la seva situació. Després, que parli amb la seva parella, no?, que tinguin una conversa sincera on puguin compartir les emocions i bueno, tot el que els està passant per dins. Si no es veuen capaços, no?, perquè és fàcil,
és complicat,
no?
No
trobar-s'hi, doncs està bé anar a una consulta, no?, amb un especialista, i allà veuran que realment el que es produeix és com una sensació de, al principi sí costa, no?, com dir, bueno, ara venim aquí i
venim
ho expliquem
aquí, amb aquesta
tot.
Noia, explicar-li les nostres coses, està
exacte.
Clar.
Però al final de la sessió sempre és una sensació de, ostres, he descobert moltíssimes coses de la meva parella, ens hem donat l'espai per escoltar-nos, que bé que ara entenc, no?, moltes coses que li estan passant, i realment marca un abans i un després.
Hi ha persones que li donen molta importància, i recordo un cas d'una persona, un noi, que un cop van ser pares, clar, el cos d'ella va canviar. I ella es va trobar sobtadament amb un cos que ja no el desitjava com el desitjava al principi. Havia canviat. I, per tant, això, per ell, va ser un trasbals en un primer moment, perquè de cop i volta és que va perdre el desig de cop.
Clar, perquè m'estàs explicant una situació que ja no és un... És una evidència, no?
És
tots
evidència.
Canviem de
és
cos per l'edat, per la nostra condició, per un accident, per
mil
coses.
Que poden passar. Aleshores, aquesta persona va haver de fer un procés personal. I aquesta idea del procés és important que ho diguem.
I el va voler fer.
Perquè,
va voler
sí,
fer.
Perquè és important que... Això no és de cop i volta. Ni és... Ara vull, ara no vull. Això és una criaturada. Sinó que requereix tot processos, i ell va fer un procés molt maco, de donar-se compte de què és el que realment volia d'aquesta persona, per adonar-se'n que no era només la sexualitat, tot i que la disfrutava molt i havia sigut molt feliç amb ella, però va haver de dir, bueno, hi ha alguna cosa més que jo estimi? I clar, aquí quan va poder connectar amb l'estimació per la persona, el que havien viscut junts, la memòria del que havien ja conreat com a parella, tot això el va sostenir i va fer que això, que passessin a un nou estadi en el qual van incorporar coses diferents, perquè allò que era tan desitjós, doncs ja no, és com quan vas al metge i et diuen, mira, allò que li agrada tant, s'acabó. Per què? Perquè li farà mal, per tant, no ho prengui més. Aleshores, has d'aprendre a conviure amb això i has de trobar uns altres tipus de plaers. Aquesta parella ho va fer i se'n van sortir molt bé. Per tant, te'n pots sortir sempre i quan hi hagi aquesta capacitat junts de fer procés.
Doncs escolta, ara tanqueu el mòbil, deixeu el podcast que aquí
ja
acabem,
tinc apagat.
I us dediqueu a xerrar amb la vostra parella de totes aquestes qüestions. Sí. Lara Castro, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Xavier, fins una altra.
Fins una altra.
Fins aquí, Tranquil·lament, amb Marc Serra i Xavier Guix. El podcast que t'ajudarà a no ensopegar una altra vegada, en col·laboració del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.